Ràdio Argentona comença la Roda Política.
El ple de desembre, Argentona va deixar molts consensos, però també un debat polític de fons. Com s'ha d'afrontar l'emergència d'habitatge al nostre municipi? L'aprovació del dret de superfície a favor de sostre cívic amb 20 habitatges cooperatius a Can Serra Lladó va dividir l'oposició i va obligar els regidors a posicionar-se clarament. Una de les veus que va defensar el projecte va ser la regidora no adscrita Susana López, que va parlar d'innovació, de riscos i de decisió política.
Davant d'una proposta que evita l'especulació i que pot donar accés a 20 famílies o 20 persones a un habitatge digne i a un preu raonable, jo només el que vull dir és que no sabem què passarà d'aquí 10 anys, però sí sabem què està passant ara.
Avui és amb nosaltres la Roda Política de Ràdio Argentona per explicar per què hi va votar a favor i com valorar el debat que va viure el ple. Susana López, benvinguda.
Hola, bon dia.
Vam tancar el 2025 parlant d'habitatge. Arrenquem el 2026 amb aquesta qüestió sobre la taula, també.
Sí, clar, és que jo crec que a nivell polític, en general, és la qüestió més important a arreglar, la qüestió més important a posar solucions.
Però els ajuntaments tenen prou eines?
No, evidentment no és la nostra, no és ni la nostra competència ni tenim les eines, però si es pot fer alguna cosa, benvinguda sigui.
Deia que el punt més destacat del ple va ser aquesta constitució del dret de superfície a favor de sostre cívic. Per què hi va votar a favor?
Bé, jo crec que ho vaig explicar en el ple. Primer perquè el projecte no és... Jo sí que recordo que fa molts anys que Tots per Argentona ja ho va presentar com un projecte innovador i en aquell moment sí que tenia molts dubtes. Però ara ho estan fent a moltes poblacions, això del cooperativisme en habitatge, no? S'està fent a molts municipis i tot i que nosaltres en aquest sentit no serem pioners perquè ja es fa a altres llocs, sí, penso que és una decisió valenta de posar terreny públic per fer pisos. I el govern ha optat per fer-ho d'aquesta manera, amb aquesta solució. Es podria haver fet amb acords amb empresaris, amb constructors privats i han optat per aquesta opció que crec que facilita a gent que no tingui tants recursos econòmics a accedir a un habitatge. Com deien alguns regidors, hi ha riscos? Sí, tota decisió política... tota decisió a la vida té un risc i una decisió política doncs també. Però no té informe negatiu per part de cap jurista, per part de la secretària tampoc, ni per part d'intervenció. Per tant, crec que nosaltres el que hem de valorar és el risc, el benefici, i jo crec que el benefici de que 20 famílies puguin tenir un lloguer digne, un habitatge a un preu raonable, per mi ja és un ja val per admetre que es pot tenir algun risc.
I la regidora no adscrita Maria Mercè Juan feia referència als informes de secretaria i intervenció i deia que n'hi havia un de conjunt en el que aquestes dues figures, que són les que vetllen per la legalitat del que fa un ajuntament, expressaven els seus dubtes i demanaven aclariments. Li preocupa aquest informe conjunt que feia referència ahir la Maria Mercè Juan?
A veure, si tu et poses a mirar tots els informes, moltíssimes de les decisions polítiques que es fan en qualsevol ajuntament, i mires els informes de secretaria d'intervenció, en tots hi ha algun, potser no en tots, però en la majoria hi ha alguna cosa a dir, el que no és motiu de suspensió d'aquesta decisió política. O sigui, no és... no està atentant contra la legalitat, no està posant en perill l'equilibri econòmic financer de l'Ajuntament i no està beneficiant a ningú per sobre d'algú altre. Per tant, no hi ha un informe negatiu. ¿Vale? Llavors sí que et posen alguna reticència o et demanen algun aclariment. Estan fent la seva feina. i els aclariments doncs, arribaran o han arribat ja per part dels tècnics i per part dels polítics per, en tant en quant no hi ha cap informe negatiu. Però ja et dic, hi ha moltíssimes decisions polítiques que votem a favor amb tota la tranquil·litat del món, amb fins i tot el pressupost. El pressupost cada any hi ha un... que no es diu però perquè tothom ho entengui, hi ha informes favorables amb un però. Això és així, està bé, però s'hauria de millorar en aquest sentit, s'hauria de millorar en aquell sentit. Per mi, a veure, sí, hi ha dubtes.
I hagués valgut la pena.
Però són dubtes que no es poden aclarir, com va dir el regidor, en un mes ni en dos, sinó que el temps ens dirà si al final aquest risc és molt elevat o no. Al final, què fem? Ens aturem tot perquè pot ser que d'aquí 10 anys passi una cosa que sigui negativa? Jo crec que llavors no farien res.
Aquí és on anava, en aquest tempo, perquè si era plantejable el que feia l'oposició de dir doncs home, esperem-nos a debatre o aprovar aquesta opció, a tenir ja tot ben clar sobre la taula. No ho haguéssim tingut ben clar d'aquí al proper ple, segur que no, per entendre'ns.
No, però és que a més, aquest projecte no ha sortit de la màniga del regidor ahir. Fa mesos que ho estem parlant, fa mesos que se'ns va presentar i fa mesos que s'està mirant el reglament. Vull dir que...
Però hi ha molta gent aquí li ve de nou, des del ple mateix, des del públic, hi va haver una representant de la recentment creada Associació de Veïns de Can Serrallador que deien no estar informats i que volen informació sobre el projecte per poder dir el que ells en pensen. Una associació de veïns pot decidir si vol o no vol que l'Ajuntament faci habitatge protegit al costat de casa seva?
Una associació de veïns pot manifestar la seva opinió, però no pot decidir. Qui decideix són els polítics. És que si tu vius en un terreny, en un pis, i al costat hi ha un terreny privat, allà construirà el que vulgui el privat. I tu no podràs dir res. Sempre que compleixin els permisos i l'Ajuntament els hi otorguin els permisos, tu no podràs dir res com a propietari del bloc de pisos indant. Aquí el terreny és municipal.
Doncs com a mostra de bona voluntat, l'Ajuntament s'hauria de seure amb els veïns i explicar-los el projecte?
Sí, jo no dic que no, ho podria ser, però la decisió, al final... Ells compren una casa sabent que davant hi ha un terreny. Que és un terreny que és...
Que és urbanitzable.
Per ús habitatge, és urbanitzable, que tard o d'hora s'hauran de fer... habitatges allà. Com? De quina manera? Més alts, més baix, cases, pisos, això ho decideix el govern que hi hagi en aquell moment.
A banda de patir per si els feien un bolet fent servir les paraules de la persona que va intervenir al costat de casa, també expressava la seva preocupació sobre si vindria gent de fora.
Jo aquesta manifestació prefereixo no contestar, perquè ella es contesta sola.
Tenim, per tant, la qüestió del sostre cívic aprovada, per tant, que tira endavant.
Dèiem a l'inici
que és una qüestió, la de l'habitatge, amb la que els ajuntaments no tenen prou eines, però què pot fer aquest 2026 també l'Ajuntament d'Argentona per seguir caminant cap aquí, cap ajudar la ciutadania que té un difícil accés a l'habitatge?
Jo insisteixo que hi ha una possibilitat de fer habitatges molt important, que és l'àrea del Cros. I sí que sé que no és competència de l'Ajuntament, que l'àrea és de la Generalitat, però penso que s'hauria d'insistir molt més en picar la porta del departament i dir que s'ha de desenvolupar l'àrea. Són 100 i escaig d'habitatges que, a més, serien una gran quantitat de pisos de protecció oficial, que es pot fins i tot negociar que hi hagin pisos de lloguer, també, a llarg termini, com aquests de la cooperativa, però seria un altre model, no? de cooperació. Per tant, jo penso que... I que faria que el barri del Cros estigués una miqueta més activat, no? Que el teixit empresarial, el teixit associatiu, tot, o sigui, el sentiment de pertinença al poble d'Argentona i tot... n'és cap a més positiu. Per tant, jo crec que és una cosa que jo demano a aquest govern que insisteixi en que es puguin fer aquests pisos.
També van venir veïns del Cros i preocupant-se per aquell anunci que s'havia fet sobre la zona esportiva, aquell camp de futbol que s'havia de fer al barri, que finalment, com que la subvenció no ha d'arribar fins al 2029, doncs l'Ajuntament decideix doncs tirar pilota endavant, no? I esperar que arribin els diners. Li pregunto, amb el nivell d'endeutament que té actualment l'Ajuntament d'Argentona, que està per sota del límit permès, veuria bé que s'endeutés per fer aquest equipament esportiu al barri del Cros?
Ho podria fer, però jo ara igual em tiro pedres perquè jo soc del barri del Cros. Però és que ara el que s'ha de fer, i s'ha de fer ja, són les urbanitzacions de Can Remí i Can Cabot. Això no pot esperar més. I clar, serà un deute molt important, perquè l'Ajuntament ha d'avançar els diners i estem parlant de pujar el deute fins al límit. Són, no sé si entre les dues urbanitzacions, i no vull dir una xifra que m'equivoqui, però crec que passa de 8 milions d'euros. És moltíssims diners. És una tercera part del pressupost de l'Ajuntament. Per tant, jo crec que quan això estigui aclarit, sí que no cal esperar el 2029, ¿vale? Perquè és un equipament que fa molta falta al barri. El que passa que, clar, jo vull demanar als veïns també del barri del Cros i als veïns d'Argentona en general que pensin una mica també que nosaltres estem parlant de veïns que no tenen clavegueram, que no tenen un enllumenat en condicions, que no tenen uns serveis bàsics, ¿vale? Però que, a més, els han de pagar. No és que l'Ajuntament no els hi pagui, ells els han de pagar i volen pagar-ho, i que no poden fer obres a les seves cases ni poden fer obres als seus terrenys perquè no podem donar llicències fins que no comencin aquestes obres. Per tant, és veritat que l'equipament aquest al barri és molt necessari, però crec que per davant passa que una casa tingui un clavegueram en condicions i uns subministraments en condicions.
Anem a altres qüestions del ple del mes de desembre. Hi va haver unanimitat de tots els grups a l'hora d'aprovar aquest recurs de reposició que posa l'Ajuntament, el nou reglament de funcionament del CAT Maresme, del Centre d'Acollida d'Animals Domèstics, un centre que, recordem-ho, ho sap tothom, però està aquí en terme municipal d'Argentona, per tant, Argentona i assumeix una part del que suposa el cost de tenir aquest equipament aquí, però que ara veu que aquest nou reglament el perjudica a l'Ajuntament, s'han presentat al·legacions, sembla que no han estat respostes o no... Bé, i ara estem al recurs de reposició. Què li sembla tot plegat?
A veure, jo haig de confessar que no m'he mirat les al·legacions, per tant, no sé què ha al·legat a l'Ajuntament. Jo puc explicar quina va ser la meva experiència com a regidora de Salut i era la responsable del tracte amb el Consell Comarcal. A més, jo era consellera comarcal a l'oposició, per tant, també tenia el tracte amb el govern anterior del Consell Comarcal. A veure, el tema està que nosaltres, quan vam firmar la cessió del terreny al Consell Comarcal per construir el CAT, el que ens vam acordar era que la recollida de gossos a Argentona a l'Ajuntament no els hi costava diners. ¿Vale? Què passa amb això? La gent que abandona un animal és que no se li pot ni dir persona, no? Però bueno, almenys tenen una miqueta de sentiment i intenten abandonar-lo a prop del CAT. Argentona recull molts més gossos que altres pobles, altres poblacions. I no són gossos dels veïns d'Argentona, sinó són gossos dels veïns del voltant que ho deixen a prop del CAT. O fins i tot a la porta, perquè bueno, tenen aquesta mínima consciència de dir, ja que abandono el meu...
Deixo aquí i el recolliran i algú l'adoptarà.
I algú l'adoptarà. Vale, llavors, com que tenen aquesta... Llavors, què va passar? Que el volum de gossos que es recullen a Argentona pues era molt alt. I jo recordo que quan jo era regidora, el conseller que no recordo qui va ser, ja em va proposar que l'Argentona havia de pagar un tal. I llavors nosaltres ens vam negar rotundament i vam dir que no, que l'acord que nosaltres teníem firmat era que ells havien firmat aquest acord i ara no sé en quin moment estem, si ha caducat l'acord, si no ha caducat, però, evidentment, continua passant que Argentona recollim més gossos que la resta de poblacions per aquest fet. Clar, si el reglament el CAT diu que els hem de recollir, els hem de tenir en una gàbia, els hem de tenir 72 hores i els hem de portar al veterinari, no sé què, no sé quantos, no tindrem, serà inviable. Llavors el que poder fer l'Ajuntament és que quan caduqui la sessió del terra hauria de dir, escolteu, doncs aquí no. No? O sigui que jo crec que com a població on tenim, on està ubicat el centre i com amos del terreny, nosaltres hauríem de tenir un tracte diferenciat pel fet aquest que he dit de que recollim més gossos que altres poblacions.
Ara que ens ha dit, no?, que ha estat consellera, ja ha tingut aquesta relació amb el Consell Comarcal també sobre aquest equipament concret. Ahir la regidora Mercè Juan ens deia, home, aquí ha vingut poca habilitat a l'hora de consensuar com pot ser que anem a un recurs d'aquesta de reposició contra una administració amb la que hem de col·laborar i estem obligats, no? Bé, és habitual que això passi.
Sí, però bueno, de qui és la falta de ganes de col·laborar? Ho va dir la regidora? És l'Ajuntament d'Argentona qui no vol col·laborar o és el Consell Comarcal? Perquè, clar, perquè hi hagi una entesa, hem de voler parlar les dues parts. No sé, jo no ho he preguntat, però... No sé si ella va dir qui no tenia ganes de col·laboració.
Ella referia que qui havia estat poc hàbil a l'hora de negociar era l'Ajuntament d'Argentona, referia la regidora.
Doncs, igual no hi ha hagut possibilitat de negociar. La meva experiència és que probablement no hi ha hagut possibilitat de negociar.
Ja que hi hem posats parlant del CAT, també en el ple del mes de desembre hi van haver-hi sancions, noves sancions a GPPs, i això va tongades, perquè hi ha plens que en tenim, no?, que en tenim diverses, després deixen d'arribar a ple i ara n'hem tornat a tenir, i són sancions quantioses. I sempre que arriben anem allà mateix. No hi ha prou informació per als amos d'aquest tipus d'animals?
Jo crec que sí.
Que arribem aquí?
Jo crec que la informació hi és i que avui en l'era de la informació tot arreu algú digui que no hi ha prou informació per saber que el gos que tens ha de tenir una sèrie de mesures, jo no ho puc entendre. És irresponsabilitat. El que no podem fer és que la responsabilitat individual sempre sigui transferida al govern o als regidors o a l'Ajuntament. Aquí hi ha una responsabilitat individual. Si tu tens un animal, és el que dèiem abans, si tu tens un animal, saps que des del moment que entra a casa teva fins que part, malauradament, marxa, és part de la teva família. Oi que si un nen no està en condicions i l'Ajuntament el retira de la família, ningú dirà que és l'Ajuntament que no ha donat prou informació de com s'ha de cuidar aquest nen? Doncs aquí igual. O sigui, no traspassem la responsabilitat individual a una responsabilitat col·lectiva, perquè no és... O sigui, no agafis un gos... No agafis un animal si no l'has de cuidar en condicions. Això sí que s'ha dit. I a mi em preocupa. Aquest tipus de gossos estan omplint les gosseres. Perquè la gent, quan els agafa, no és responsable. I quan veu quin tipus que suposen, llavors els abandona. I així, a mi això sí que em preocupa molt. Però això no és responsabilitat d'un ajuntament, de cap ajuntament. És responsabilitat de que la gent no és prou madura. Jo crec que s'hauria de fer un examen com el de conduir
per poder tenir un gos a casa.
Per poder tenir un gos a casa.
Ja que estem posats en l'àrea de medi ambient, ja comença a fer xup-xup el debat entorn a aquesta planta de compostatge, que l'Ajuntament té un projecte sobre la taula, però està buscant finançament, i si aquest finançament no arriba extern de l'Agència Catalana de Residus, concretament, doncs reconeix que no el portarà a terme, que no anirà endavant. Però el que passa també, potser com al Cat Maresme, que és que ningú reclama tenir una planta de compostatge al seu municipi. Sí que volem piscines, sí que volem nous pavellons o altres tipus d'equipaments, però aquest tipus d'equipaments la ciutadania en plen no el reclama. Com ho hem de fer? Això, qui ha de liderar si un equipament d'aquests és necessari i no ho és?
Jo penso que aquí el govern està sent molt valent, perquè això tindrà un cost polític. Jo per la meva situació que tinc ara i la que tindré en un futur puc dir aquestes coses amb total normalitat.
Aclarim aquesta situació.
Bueno, ara la regidora... Soc no escrita, no pertanyo a cap partit polític i no tinc intenció de... Ara mateix, perquè mai se sap, perquè les coses canvien tant que mai se sap què passarà d'aquí un any, no tinc intenció de tornar-me a presentar a les eleccions. Per tant, puc dir les coses amb més llibertat que d'altres persones, que igual els hi piquen la cresta si diuen la realitat, que és això. Una planta de compostatge, tot el que té a veure amb la brossa té un cost polític. Tot el que té a veure amb la brossa. La gent genera brossa de manera individual, però vol que col·lectivament, el que dèiem abans, es barregen les responsabilitats individuals i col·lectives. Tothom vol tenir l'espai net, que els contenidors no estiguin sota casa seva, però que no, això no comporti ni més despesa econòmica ni més ni tenir les bosses a casa nostra. Aquesta pantalla ja l'hem passat. O sigui, el porta a porta sembla ser que ja més o menys tothom l'entén, o gairebé tothom. Però ara hem de... Què fem amb aquesta brossa que recollim ben repartida i ben triada? Pues l'hem de gestionar, perquè si al final fem una recollida orgànica perfecta, però no tenim on portar-la, de què serveix? Clar, estem passant una altra pantalla i aquí s'ha de ser molt valent per passar aquesta pantalla, perquè tindrà un cost polític això. Perquè a més, hi haurà partits polítics que aprofitaran això per fer campanya en contra del... I la pena que a mi em fa és que seran partits polítics que van amb la bandera d'ecologistes, com per exemple el Partit Socialista de Catalunya, qui estarà en contra d'aquesta planta. Espero que no. Espero que igual que van amb la bandera del feminisme i a vegades Déu-n'hi-do, doncs que no vagin a la bandera de sostenibilitat i ecologisme, que la porten, i aquí a Argentona vagin en contra de la planta de compostatge. Seria bastant incongruent, però bueno, és que darrerament tot és tan incongruent que...
Vinga, m'ha deixat molt bé el canvi de tema. Quin valor dona a l'aprovació del segon pla intern d'igualtat de gènere que es va fer en el ple de desembre, especialment tenint en compte que els plens, com també va ser el de desembre, comencen sempre amb un minut de silenci per un feminicidi? Deixem clar que no té a veure una cosa amb l'altra. Un feminicidi no té res a veure amb un pla intern d'igualtat. Però sí que en diferents àmbits, en aquests dos extrems, diguéssim, de la lluita per la igualtat, doncs veiem que s'han d'anar fent passes i uns tenen més fruits que altres, no? Com valora aquest concret?
Bueno, aquest està... A veure, el pla inter d'igualtat, jo recordo que ja es va començar... Primer es va fer el pla d'igualtat, que jo era la regidora d'igualtat, i llavors es va començar a veure la necessitat de fer aquest pla, i no recordo si el vaig poder acabar abans que ens fessin fora del govern o es va acabar de seguida. En aquest moment es va fer el primer. Molts ajuntaments fan aquest pla inter d'igualtat perquè, si no, no et donen subvencions. Així de clar. Després hi ha coses que s'han de portar a... que, o sigui, que s'han de posar sobre la taula i s'han de portar a terme.
Però perquè ens entengui la ciutadania, per què serveix un pla intern d'igualtat?
Bueno, per exemple, serveix perquè hi hagi aquí, per exemple, a la ràdio, hi hagi una manera de parlar...
Inclusiva,
no? Igualitària. Molta gent pensa que la igualtat només és entre gèneres, però no, la igualtat és transversal, generacional, entre diferents categories professionals, entre diferents rols... O sigui, es tracta de que hi hagi igualtat generalitzada. Però, bueno, serveix per això, serveix perquè es pugui plantejar des d'un punt de vista més igualitari la negociació col·lectiva en temes de conciliació laboral, en temes de... O sigui, hi ha moltes... Però sí que és veritat que la pena és que moltes vegades, no dic que sigui el cas de l'Ajuntament d'Argentona, perquè jo recordo que es va treballar molt bé, a nivell tècnic, no m'estic posant medalletes polítiques, es va treballar molt bé, però sí que, malauradament, en moltes ocasions, són papers que es fan perquè la Diputació i la Generalitat ho demana perquè ens donin ajudes, i la Unió Europea, i llavors...
No es tenen en compte després.
En moltes ocasions no. I sobretot els que igual no els tenen molt en compte, perquè no se'ns fa... No dic que no se'ns faci partícips, però no ens ho creiem, són els polítics. Al final entenem que la igualtat, que el Pla Inter d'Igualtat afecta només els tècnics i treballadors, però crec que també hauria d'afectar una mica, que també haurien de mirar. Moltes vegades ho he denunciat, no?, que en el ple, ara ja, perquè ha estat tan passada, ja no passa tant, no?, però que a mi em deien Susana i el senyor Xavier Collet no li deien Xavi, el deien senyor Collet. I ja arriba un moment que diu, no, perdona, jo no sóc la Susana, sóc la senyora López, en tot cas, o la regidora López o la regidora Susana, com em vulgueu dir, però no sóc la Susana, aquí no, sóc la Susana fora, però en el ple sóc senyora. I això és un tema que és, manca de tenir una visió igualitària.
Queda dit. Per acabar, Velcro, informe de la Velcro, l'ha vist? Aquest nou informe encarregat pel govern?
Molt per sobre, però sí que l'he vist.
I quina és la seva opinió política, la seva idea de què s'hauria de fer amb aquest edifici?
Jo el que he dit sempre, i és que la Velcro no pot ser una segona sala. Per mi mantenir la Velcro o tirar-la, per mi és indiferent. Una cosa o l'altra el que ha de ser el més sostenible possible pel poble. No només a nivell econòmic, sinó a nivell d'usos i a nivell mediambiental. I s'han de tenir aquestes tres coses en compte. I sobretot una cosa que s'ha de tenir molt clara. Necessitem aparcament. Llavors, hem d'aprofitar l'espai de la Velcro per poder fer aparcament. Més igual si el volen fer soterrani com si el volen fer a la teulada. Més igual. Però s'ha d'aprofitar la Velcro, aquesta oportunitat, per fer no sé quina quantitat de places d'aparcament, però s'han de fer. Ara, no a un cost com el que tenia fer 40 places d'aparcament a la biblioteca, a Can Doro, sinó un cost raonable.
Ens queda molt poc temps. Fa molts anys que és regidora i parla molt clar, i més darrerament. Digue'ls, què li diu a la ciutadania? Veurem la Velcro aviat? La veurem, aquesta Velcro?
Aviat, què vol dir aviat? Comparat amb els anys que portem parlant de la Velcro, que jo porto 20 i escaig d'anys i portem per tant... Sí, quan, serà aviat.
Quants mandats faran falta per fer la Velcro?
Depèn.
Si no tenim Can Doro.
Depèn. La Velcro tindrà continuïtat si la idea que ara es plantegi de la Velcro té continuïtat. Si no, no. Vull dir que si repeteixen governs, sí, si no repeteixen governs... En aquest
tornarem poble... a la casella de sortida.
Clar, el problema d'aquest poble és que cada 4 anys tornem a la casella de sortida, amb molts projectes. I quan aconseguim que un projecte com, per exemple, la biblioteca traspassi un mandat amb un altre, bueno, això és un triomf. Ara falta el finançament. Però, bueno, fins que no aconseguim que la Velcro traspassi d'un mandat a l'altre, no s'acabarà. No es començarà.
Avui hem parlat amb la Susana López. Moltes gràcies. Fins la propera.
Vosaltres.